Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. A Badalona, Xavier García Albiol ha tornat a ser elegit avui alcalde després d'un ple extraordinari en què Dolors Sabater, de Guanyem Badalona, i el Partit dels Socialistes de Catalunya no s'han posat d'acord sobre el repartiment de l'alcaldia. D'altra banda, també us expliquem que Salvador Illa ha negat criteris a la carta per canviar de fase. El govern espanyol ha desmentit rotundament que hi hagi aquests barems per canviar d'etapa de desescalada durant aquest procés de desconfinament, com havien suggerit algunes comunitats governades pel PP, com Madrid o Andalusia. També manté el govern de Pedro Sánchez que estan sent totalment transparents pel que fa als indicadors. I són notícia avui els infermers i infermeres. Aquest personal, que celebra, per cert, avui el seu Dia Internacional, recorda que no són herois, sinó professionals. Així s'està difonent en diferents concentracions als centres hospitalaris catalans i espanyols per reclamar millores laborals i de seguretat. No és res de nou, asseguren que ara, amb la Covid-19, s'ha fet més evident que mai. Han ordenat, d'altra banda, l'ingrés a presó de Fèlix Millet i Jordi Montull, també amb Daniel Osàcar, en compliment de la condemna de l'Audiència de Barcelona ratificada pel Tribunal Suprem. Serà, això sí, després de la desescalada. I 32 morts és la xifra dels hospitals catalans, un lleuger augment en relació amb diumenge. En les últimes 24 hores ha passat això i hi ha 123 contagis nous. Acabem recordant que el Papa Francesc precisament ha pregat avui per les infermeres i infermers. Els ha recordat com un col·lectiu heroic que fins i tot dona la vida pels altres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Ara més que mai, les mans del personal sanitari estan salvant vides. Avui volem compartir no un, sinó diversos coprotagonistes a Ràdio Estel. Ells són la Lliga Sanitària, el personal sanitari que ha vetllat i segueix fent-ho per salvar-nos la vida durant aquesta pandèmia. Ells són, com dèiem, avui els coprotagonistes a Ràdio Estel. I, com no, també fer un homenatge a tots aquells artistes que han fet d'aquest confinament un viatge més lleuger.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Klaus Streng va ser qui va doblar el peix de Disney, més famós Nemo. És actor de doblatge, més de trompetista i membre dels Búhos. El que segueix el ritme amb la galleda de fregar és Guillem Bultó, trombonista de Doctor Prats, i a la guitarra està Ray Benet, que en realitat treballa com a baixista també a Búhos. 20 anys, amics i addictes al FIFA. Comparteixen àtic a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona des de fa tot just 4 mesos. Gotta be patient.
Oh, up, up, up. the shores. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. Cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
I, evidentment, si parlem de personal sanitari, hem de parlar de metges i metgesses, d'infermers i d'infermeres, i auxiliars i personal ATS. Per parlar de com s'ha gestionat la crisi sanitària als hospitals, d'aquest virus que s'ha endut massa vides, però sobretot d'ells, del personal de primera línia, saludem avui primer de tot a la doctora Anna Llupià, del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Anna Llupià, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, hola, bona tarda.
Quina és la situació pandèmica actual?
Home, si és pandèmica, depèn del país on vagis a mirar, doncs tenen una situació o tenen una altra. És a dir, que depèn molt de com està la transmissió a cada lloc i també si han aconseguit controlar o... La transmissió a cada país és diferent. Fet, sí.
Doncs situem-nos a casa nostra. Quina situació estem vivint a Catalunya?
Doncs ara el confinament d'aquestes setmanes, no? Bé, mesos, podem dir ja, ha servit per disminuir la transmissió, és a dir, els casos doncs, que hi ha hagut han generat menys contacte, i per tant no s'ha estès tant i ha permès frenar la transmissió. Pel que sabem, pels estudis que han sortit, doncs tot això ha passat, és a dir, ha representat, sembla que no l'ha passat gaires persones en el conjunt de la població, segurament estaríem parlant de menys d'un 10% en el conjunt de la població a les zones on ha circulat més i és possible que a moltes regions de Catalunya sigui inferior.
Per tant, s'ha aconseguit descol·lapsar la sanitat catalana?
A veure, s'ha hagut de treballar molt fort i ara mateix el que s'està intentant és recuperar tots els espais assistencials que s'han hagut de com reconvertir, no?, per donar resposta a la pandèmia. Sí.
A risc de pregunta molt, molt genèrica, i a dia d'avui, perquè això sabem que mores canvia, què sabem i què no sabem del coronavirus ara mateix?
Sí, és una bona pregunta. sí, sabem que és molt ràpid, sabem que s'estén amb facilitat, sabem que afecta més greument en alguns subgrups, però que cap grup d'edat està exempt de risc. I encara no sabem, per exemple, si ens quedem protegits un cop l'hem passada, això encara no ho sabem. Ni quan duraria, si ens quedem protegits, quan dura aquesta protecció, si és que bé, no ho sabem, això encara no ho sabem, per exemple, i és una incògnita important.
És molt més virulent aquest virus del que es va pensar en un inici?
Segurament sí, és a dir, al començament, clar, només teníem dades a la Xina, no? I semblava que, bueno, es van definir uns grups uns factors de risc. Ja es deia que era era més perillós, per dir-ho així, més virulent que la grip estacional, no? Això sí que es veia, es va veure, però sí que hem vist, no?, que a mesura que va afectant a més i més població, veiem que el risc, doncs, és més ampli del que ens havíem dibuixat en aquests primers casos a la Xina.
Ara que estem en la situació en la que estem millor que fa unes setmanes, deixi'm preguntar-li si la sanitat pública catalana estava preparada per una situació com aquesta, perquè hi ha molta gent que es pregunta a dia d'avui si hi havia un protocol preparat per una crisi sanitària així.
Sí, de fet, l'amenaça de pandèmia en els entorns de salut pública internacional és una amenaça reconeguda i de la qual doncs, hi ha moltes coses escrites i protocolitzades des de fa anys, no? I més des de doncs, el SARS a mitjans del 2000 i després també el 2009 quan vam tenir la grip nova. Vull dir que és una amenaça coneguda i, de fet, els protocols van ser força ràpids, podríem dir-ho així, als sanitaris de seguida. Es va actuar, jo crec que amb promptitud des del punt de des de la perspectiva assistencial. L'altra cosa és que doncs, bueno, hi ha hagut totes coses que s'han hagut de deixar de banda unes setmanes doncs, per poder donar resposta, perquè és que una epidèmia és una cosa molt grossa, perquè tots ho estem veient.
Sabent el que se sap al dia d'avui, plantejaria un nou protocol?
Pel que fa a l'atenció als malalts, des del punt de vista de l'hospital, que és el que toquem nosaltres, no? Jo crec que s'ha actuat tan bé com s'ha sapigut amb els mitjans doncs, que s'han tingut i amb el que s'ha sabut del virus. Clar, hem de saber que sabem poques coses pel que fa a com es tracta, no? O com podem fer tractament precoç i que funcioni. D'això en sabem molt poquet. És difícil poder millorar quan tens pocs coneixements, no? L'altre tema és, pròpiament, al vell començament, com a molts altres països, doncs no es va controlar la transmissió. I en aquest sentit, doncs, bueno, n'hem d'aprendre molt perquè no ens pot passar. No?
Ara em deia, amb els mitjans que hem tingut, han estat prous els mitjans que ha tingut la Sanitat Pública de Catalunya?
Segurament no hem anat folgats, no?, que podríem dir, però jo crec que bàsicament s'ha pogut donar resposta, bastanta resposta. Clar que no ha estat en com estem acostumats, no? És a dir, clar, la manca de material al començament va ser una cosa molt dura pels professionals i també per doncs, les famílies que no podien entrar a acomiadar-se dels seus éssers estimats. No, això ha estat molt dur per tothom. Això ha estat duríssim.
Li preguntava què sabem i què no sabem d'aquest coronavirus. També li volia preguntar, estem parlant ara mateix de com ha funcionat tota la gestió sanitària, i també a risc de ser una pregunta molt genèrica, què ha funcionat i què no ha funcionat en la Sanitat Pública de Catalunya?
Sí, és una pregunta molt genèrica. Jo crec que tothom ho ha donat tot i que a nivell de resposta és difícil, jo crec que és difícil haver-ho fet millor amb la velocitat que es va haver de respondre, no? I a nivell de control, això que dèiem, no? Se'ns va escapar perquè era molt, molt, molt ràpid i amb els mitjans doncs, que és a dir, igual que altres països asiàtics estan acostumats a, més que acostumats, s'han trobat en situacions en les quals han hagut d'aturar, no? Altres inicis d'epidèmia d'aquest estil, no? Amb coronavirus semblants i també amb aquesta virulència, i tenen sistemes de vigilància adaptats a aquest tipus de repte, a aquest tipus d'amenaça. Aquí segurament no ens esperàvem d'aquesta manera, no? Ja ha passat a molts països de fora de l'àmbit asiàtic.
Tot plegat ha demostrat que hem de posar, almenys al nostre país, la sanitat pública per sobre de tot?
Ara mateix estem, és a dir, hi ha diverses coses sobre la taula. Hi ha la sanitat pública, però també està en com donem resposta a tot l'impacte que està tenint el confinament i a nivell social i a nivell econòmic. I també tota aquesta epidèmia, no?, posa sobre la taula com ens cuidem, no? És a dir, tota la nostra del nostre estat del benestar, no? I de com ens cuidem. La sanitat és un puntal, n'està clar, però hi ha moltes altres maneres de com ens cuidem que doncs s'han d'enfortir i també doncs repensar per poder pal·liar el que està passant i també per poder, és un moment d'oportunitat com per poder construir una societat on cada vegada ens cuidem més els uns als altres.
Jo soc dels que crec que a partir de tot plegats hauria de sortir una nova dita, i és que en època de pandèmia, fake news. Per tant, per desmentir-les o no, aquestes fake news, coses que s'han dit al llarg de tota aquesta crisi sanitària a casa nostra. Per exemple, que malalts que tenien unes altres patologies s'haurien deixat d'atendre perquè malalts de coronavirus han inundat, diguem-ho així, hospitals que han quedat sense llits i que això afectaria l'any vinent. Això fins a quin punt és real?
No puc donar un tant per cent, però sí que quan hi ha hagut... quan hi ha molts serveis que s'han hagut de reorientar, no? I han hagut de les coses que no eren urgents, doncs s'han hagut de plaçar, i segur que tenim algun conegut doncs, que ha deixat d'anar a l'hospital o li han aplaçat una visita no urgent. No? La patologia urgent sí que s'ha seguit atenent, no? Però i, sí, és fake news, però no és fake news. En fi, a un cert punt sí que és cert que la patologia no urgent en alguns casos s'ha hagut de plaçar en algunes circumstàncies.
Emocionalment, què ha significat per vostè tota aquesta crisi sanitària?
Uf, doncs moltes coses també. Jo crec que ara mateix estic sabeu allò de les fases del dol, no? Que són... És a dir, que doncs segurament estem vivint els professionals sanitaris diversos dols en diferents fases, no? De coses que creus que... I en alguns moments doncs estàs trist, o en alguns moments potser estàs enfadada, o potser en alguns moments dius, ostres, i això ara com encarem, com ho hem d'enfocar... Doncs jo crec que conviuen moltes fases del dol alhora per diferents coses, no? Per com has hagut de treballar, o com has hagut de viure amb la teva família, i després els dols que tenim com a ciutadans normals, no? Quan tornarem a veure els nostres amics i els nostres familiars més grans, i bueno, tot plegat, sí.
Entenc que ha sigut duríssim fer torns, per exemple, de 12 hores amb EPIs.
Sí. Jo treballo a epidemiologia i el nostre servei ens dedica més a formar, però sí, esclar, nosaltres no estem necessàriament atenent a pacients, a preventiva, però les persones que ho estan, doncs sí, esclar. Tenim uns professionals sanitaris que són extraordinaris, aquesta és la veritat.
Doctora Anna Llupià, del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per participar aquesta tarda en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Uns altres protagonistes, musicalment parlant, van ser els artistes que van cantar el ja famós Quédate en tu casa. El tema l'ha composat Adrià Sales, de La Pegatina, i ha comptat amb la participació desinteressada de 16 artistes, com ara Alba Reich, de Sweet California, Álvaro Soler, André Ceballos, de De Vicio, Arnau Griso, Beli Basarte, Carlos Sandnes o bé Dani Fernández, entre d'altres.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un parrón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate. Quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo.
Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón.
Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Qui no ha pensat en algun moment o altre, qui no ha passat en algun moment o altre per les mans d'una infermera? No parlem prou de les infermeres que tenim a Catalunya, de la feinada que fan, malgrat que pateixen un salari, en general, no gaire elevat i unes condicions de treball duríssimes. Per parlar-ne de tot plegat, Montserrat Gea, secretària del Consell i presidenta del Col·legi d'Infermeres de Lleida. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Deixem primer de tot preguntar-li qui cuida el cuidador.
Bé, en els moments que corren ara, doncs, és una mica complicat, no? Perquè, veritablement, doncs, les infermeres, com has dit, estan sota unes condicions no laborals que són, doncs, bastant dures, primer per la situació que ha ocasionat la pandèmia, òbviament, però també perquè veníem ja d'una situació, no, de retallades sostingudes des de l'any 2009, que ha fet, doncs, que les plantilles dels centres hospitalaris, de l'atenció primària, dels centres sociosanitaris i les residències, doncs, es vegués molt disminuïda, i molt especialment en el sector de les residències, que, com sabeu, és el sector dintre de les infermeres, no, és el més precaritzat de tots, on hi ha les ràtios de personal més baixes i que, evidentment, doncs, com diuen les pròpies xifres, també és el sector, doncs, que ha patit amb més contundència, podríem dir, a nivell de taxes de mortalitat, doncs, aquesta pandèmia.
Quins problemes teníeu en l'època, per dir-ho així, que ens entengui tothom, a l'època pre-Covid, i encara que no l'haguem passat, i quins problemes teniu en la post-Covid?
Doncs els problemes principals que teníem a l'època pre-Covid són les ràtios de personal. És a dir, les ràtios de personal són tants pacients que pertoquen a cada infermera. En aquest sentit, ja en tots els estudis que s'havien fet previs, Espanya, en general, es situava com el segon país pitjor de tota Europa en termes de nombre d'infermeres per població. D'acord? Per això ja comento que partíem d'una situació dolenta d'entrada si ens comparem amb tots els països europeus. A més d'això, doncs, a dintre del sistema, com comentava, doncs, d'alguna manera el model pel que es va optar en l'àmbit residencial va ser un model que apostava més per les iniciatives privades, anem a dir, i que, per tant, són institucions, doncs, que esperen tindre beneficis econòmics i, com a tal, encara aquestes ràtios de personal, doncs, són més curtes. Aquesta era la situació. A més, si ens comparem a nivell ja salarial també amb altres comunitats autònomes espanyoles o amb altres països europeus, doncs veiem que tant els salaris com altres bonificacions, podríem dir, que tenen les infermeres i els infermers de Catalunya, doncs són inferiors, no? Per exemple, doncs, a la comunitat d'Aragó, doncs, les condicions són més bones i, per tant, això el que fa és que hi hagi, doncs, un nombre determinat de infermeres que finalitzen els seus estudis a Catalunya, però que després marxen a exercir la professió a altres comunitats autònomes o a altres països que els ofereixen una major estabilitat i unes condicions laborals globalment més bones que no pas hi ha a Catalunya.
L'estimat i enyorat periodista Carles Capdevila va publicar un article ja fa temps que es deia "Cada nit és el Dia Mundial de la Infermeria". Us heu sentit invisibles?
Bé, sí, en moltes ocasions, però precisament avui, no, dia 12 de maig, és el Dia Internacional de la Infermeria. Aquest Dia Internacional, a més, era d'alguna forma, estava preestablert que el celebréssim molt més aquest any, perquè l'Organització Mundial de la Salut va dir que l'any 2020 seria l'any de la infermeria, donat que feia 200 anys doncs, del naixement de la nostra fundadora, de Florence Nightingale. Lamentablement, doncs, totes les celebracions que teníem previstes per aquesta data, la gran majoria les hem tingut que anul·lar per motius obvis i s'ha fet un allargament fins a l'any 2021. Però precisament aquesta campanya que va néixer al Regne Unit va néixer amb aquest esperit, amb l'esperit de fer visible tota la feina que fan les infermeres, que són la professió sanitària número 1 del món en termes de persones que la conformen i que donem, no, servei 24 hores, 24 hores, 365 dies a l'any.
Segons un estudi del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, i deixin posar les dades sobre la taula perquè la gent en sigui totalment conscient, un de cada tres infermeres i infermers assegura que dorm menys de 6 hores al dia. Un de cada tres infermers i infermeres està en risc de tenir problemes de salut mental, quan la taxa entre la població general és del 9,7%. Un de cada tres infermeres o infermers creu que la seva situació laboral és insegura, sobretot les menors de 40 anys que treballen majoritàriament amb contractes interins o temporals. I, de fet, aquesta setmana coneixíem també que, tot i fer torns de més de 12 hores, han cobrat menys de 1.000 euros nets.
Sí, és també interessant, no, totes aquestes xifres que comentes, no? No la darrera, sinó les anteriors, pertanyen a un estudi que van fer en condicions normals. I això també és important tindre-ho en compte. Si ja abans de la pandèmia les infermeres, fins i tot hi havia una xifra, no, que o sigui, gairebé entre 3 i 4 de cada 10 infermeres algun cop patiran un trastorn per ansietat o per depressió, també una xifra que és molt, molt superior a la població en general. Quan d'alguna forma acabi la pandèmia, si tornem a replicar aquest estudi, crec que malauradament doncs les xifres hauran empitjorat considerablement, no? Per tant, hem de fer un sobreesforç, crec jo, des dels col·legis professionals, però sobretot des de les polítiques cap als professionals de la salut i des de les institucions, per evitar, no, que aquest impacte negatiu sobre les infermeres sigui molt més agreujat del que ja és de base.
Precisament el material ha estat el motiu més controvertit, diguem-ho així, entre institucions polítiques públiques i la primera línia sanitària?
Sí, sí, el material de protecció ha estat un element doncs, que ha causat doncs, moltíssima angoixa i, a més, és que les xifres estan demostrant que això ha estat així. Per què? Si nosaltres anem a les xifres oficials de casos positius a Catalunya, veiem que havia, no, ahir a la nit, les últimes xifres que es van donar des de la Generalitat, era que hi havia confirmats 60.728 casos positius. I d'aquests 60.000 casos, 9.425 són de professionals de la salut. 9.425. I d'aquests 9.425, 4.036 són a residències. Per tant, d'alguna manera, els professionals de la salut ens convertim en vectors de contagi. I això també era una cosa que nosaltres, des del minut zero, ja quan es va declarar l'estat d'alarma, anàvem denunciant diàriament, i de fet, si entren al nostre Twitter, al compte, veuran que ho anem denunciant tots els col·legis de Catalunya diàriament, no? Perquè encara a dia d'avui hi ha un nombre de professionals de la salut infectats que està molt més enllà, no, de les xifres de casos positius de tota la població.
Montserrat Gea, presidenta del Col·legi d'Infermeres de Lleida i secretària del Consell de Col·legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Un altre dels artistes que més es va afanyar a treure una peça musical parlant sobre el confinament, però també sobre el personal sanitari, va ser el cantautor de Sant Pere de Riudebitlles, Cesc Freixas. Amb aquest tema, tot això sortirà bé.
Parlo a tots els meus companys i companyes de la terra en aquests moments estranys de tants dubtes i tristeses. Sé que les cançons no salven, cal guardar els que sí que ho fan. Les persones que treballen dins i fora d'hospitals són petits i vulnerables, on no arriben abraçades. Jo
van estar al centre de la polèmica a l'inici de la crisi per si eren considerats personal sanitari o no. Avui també volem saber com ha viscut des del taulell als farmacèutics la crisi sanitària del Covid-19. És per això que parlem aquesta hora amb Jordi Casas, farmacèutic comunitari i secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyor Casas, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Si bé al principi de la crisi es van esgotar les mascaretes protectores, tot seguit després va passar amb el gel hidroalcohòlic. Els experts van insistir a dir que la forma més efectiva per evitar contagiar-se era rentar-se les mans amb aigua i sabó o utilitzar aquest tipus de gels desinfectats, cosa que va provocar, doncs, precisament això, un fort augment de la demanda d'aquests productes. Com es va gestionar tot plegat?
Sí, a veure, aquest és un tema complex en si mateix. És a dir, cap mesura de prevenció és útil per si sola, i de totes maneres s'ha d'utilitzar totes les eines que estiguin a la nostra disposició, és a dir, mascaretes, gels, higiene de mans, distància, etcètera. Per això dic, totes són necessàries. I que sí que és veritat, uns productes que tenien una demanda determinada, en un bon punt, realment aquesta demanda es multiplica per 10% quan la capacitat de producció era limitada. Hem de pensar que molts d'aquests productes, especialment mascaretes, es produeixen ja no a nivell de Catalunya o d'Espanya, a nivell mundial, un percentatge elevadíssim es produeix als hubs xinesos i sobretot xinesos. Vale? Sí. I la demanda d'aquests productes es va multiplicar per 10, 50, 100 vegades a nivell mundial. Igual, aquesta discrepància entre la quantitat de producte que s'abastia al mercat i la demanda del producte va provocar aquestes situacions desagradables, especialment quan es parla de productes de primera necessitat, com era en aquests moments material de protecció. Per sort, sembla que aquesta situació es va estabilitzant a poc a poc. Vale? Mm. És a dir, els farmacèutics moltes vegades ens vam trobar amb l'espasa d'haver de decidir entrar a comprar uns productes a uns preus absolutament desorbitats per lo que era la lògica del mercat, vale? O no disposar del mateix producte, amb la qual cosa aquestes decisions en les quals aquestes disjuntives en les que ens trobàvem va fer aquestes situacions que semblava que va fer que tot el mercat, ja no només el de la farmàcia, tot el mercat al voltant d'aquests productes semblés una gran subhasta a nivell mundial. Vale? Llavors, a partir d'aquí va venir el que és l'intent de regulació de preus per part del Ministeri, que era algo que veníem demanant des de bon començament, i el fet de que aquests productes, mica en mica, es va normalitzant la cadena de subministre, ha fet que aquesta situació s'hagi anat estabilitzant. Llavors, donat aquest cas, que ara hi ha producte, el que sí que recomanem és fer ús de totes les eines de prevenció que un tingui disponibles.
Quin ha estat per vostè el paper de les farmàcies en aquest temps de confinament?
Per mi el paper de la farmàcia ha estat fonamental, és a dir, no hem d'oblidar, la farmàcia és un establiment d'interès públic, ha estat considerat un servei essencial, com a tal teníem obligació de continuar oferint el nostre servei. Jo crec que, entre d'altres coses, s'han habilitat amb un temps rècord circuits excepcionals que han permès continuar garantint que els ciutadans tinguessin els seus tractaments. Sense anar més lluny, citaré el més d'un milió de visites que s'han estalviat als centres d'atenció primària a través de circuits que s'han muntat, com per exemple l'obtenció del plan de medicació caducat a partir de la targeta sanitària, l'allargament de prescripcions caducades amb validació del farmacèutic sense necessitat d'anar al centre d'atenció primària amb aquest fi, o la posada en marxa de circuits de recepta electrònica per donar resposta a aquelles videoconsultes en les quals no hi havia manera de fer entrega de la recepta a paper a l'usuari. Sí. A banda d'això, jo crec que la farmàcia, no només amb què dic la valorant garant dels tractaments mèdics, també ha participat en tot el que ha estat mesures de prevenció, com seria el repartiment, la campanya Mascareta Salut, que ha posat ja pràcticament 4 milions de mascaretes en mans de la ciutadania, col·laborant amb tot tipus d'informació, traslladant la informació, etcètera, etcètera. Jo crec que com a part integral del sistema sanitari, com a punt d'accés comunitari dintre del sistema sanitari, crec i considero, del qual estic molt content, la farmàcia ha jugat un paper fonamental.
Arran de l'alarma sanitària creada per l'aparició de la Covid-19, les oficines de farmàcia estan patint, com ara bé ens explicava vostè, sobrecàrregues. Per quins estats emocionals han passat els farmacèutics aquests dies?
Bueno, jo crec que no només els farmacèutics, o sigui, aquesta epidèmia o aquesta pandèmia de la Covid-19, com bé ha dit, ens està posant a tots a prova. O sigui, és a dir, l'atenció, el nivell d'atenció, ja no només professional, personal, familiar, al qual estem sotmesos tots, és elevadíssim. Òbviament, aquells que hem hagut de mantenir o hem estat a primera línia, les condicions de treball han estat molt més dures del que seria habitual. També hem estat enfront i intentant donar resposta a la gent que venia amb un nivell pues, d'ansietat molt elevada, però vull dir, jo crec que ho haurem de veure. Estàvem parlant, no sé fins a quin punt això tindrà un efecte sobre la salut mental dels professionals sanitaris, vale? Jo crec que en algun moment això sortirà i és possible que aquesta tensió que estem acumulant durant aquestes setmanes pugui tenir al final algun impacte. M'agradaria pensar que un cop hagi passat, no sé si trigarem poc o molt, però un cop hagi passat i estigui controlada aquesta epidèmia a la qual ens trobem, s'haurà de pensar en totes les mesures per fer front a les conseqüències que hagin quedat, sobretot a nivell emocional, a nivell d'atenció, a nivell diuen d'ansietat, possibles depressions, etcètera, etcètera. Jo crec que això és algú que faríem un error si estiguéssim menystenint l'efecte que això pot tenir a la salut de les persones.
Jordi Casas, secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
El cantant de Gertrudis, Xavi Ciurans, va publicar Avui canviem el món, una cançó composada i gravada des del confinament. Ciurans ha explicat que està inspirada en el pas important que implica quedar-se confinat a una habitació.
Guardem aquells moments on el nostre cos es fonia amb la gent. Guardem aquell instant on tan fort ens agafàvem de les mans. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. Avui canviem el món.
El que tampoc ha estat exempt de polèmica per l'acumulació de casos i decessos han estat les residències del país, que han denunciat reiteradament un abandonament sistemàtic i sistèmic del seu personal i dels seus residents. De fet, aquest passat diumenge s'emetia un reportatge a la televisió pública del país, un documental que parlava de les residències i que començava parlant en aquests termes.
Y cada una de estas personas es un cachito que se nos va a quedar de ellos.
¿Quién soy yo? ¿Quién soy?
No saben qui parlen. A vegades alguns, els que estan bé, coneixen per la veu.
Ja vull baixar. 15 dies. 15 dies i ja baixin cap a baix.
Estem parlant de persones humanes, no de gent com que no signifiquen res.
No estàvem preparats per veure a la gent morir amb aquesta soledat.
Nosaltres som una residència i cuidem gent gran. Nosaltres no som un hospital. És molt bèstia. La gent no es pot fer la idea.
Les ulleres del xino, no fa gràcia, les gafes de trabaja, la qualitat és més baixa.
Han permès que la gent es contagiï i han permès que la gent es mori.
Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Quin ha estat el problema a les residències? És a dir, conscients de que el Covid afectava amb major força les persones grans, s'hi han destinat pels recursos? I si és així, quina explicació hi podem donar tot plegat?
Bé, jo crec que els motius de la residència, lògicament, en són diversos, però sobretot, i el més important, és que han fallat amb el que nosaltres demanàvem des del principi. EPIs, PCRs, metges i infermeres, perquè insistíem que era una crisi sanitària i no social, i per suposat també quan una persona tenia Covid, pues traslladar-la a l'hospital perquè pogués lluitar contra la malaltia, al igual que lluitarien les altres persones i no en funció de l'edat. Llavors, tot això ha fallat. És a dir, amb el moment més àlgid de l'epidèmia, això ha fallat. Llavors, com ahir dèiem amb el que tots vam poder, i evidentment la gent del sector vam poder analitzar aquest programa de 30 minuts, teníem aquesta sensació d'angoixa, de desespero, d'una situació realment molt, molt, molt complicada i que nosaltres seguíem buscant i no ens atenien i no buscàvem... No teníem solucions. Per què ha passat això? Perquè som residències, no som hospital, ho diuen les companyes de professió, no ho som. I, per tant, nosaltres vivim en una casa gran. Quan tu et diuen aïllen aquelles persones que tenen tos i febre, i resulta que quan passes els PCRs veus que una tercera part de la residència no tenia ni tos ni febre i, per tant, era COVID positiu, però asimptomàtic, és evident que nosaltres aquesta persona anava transmitent el virus, no? I sobretot en les fases més inicials, quan no coneixíem una altra manera de fer les coses.
Si no m'equivoco, des de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials ja avisaven abans de que arribés a casa nostra la crisi sanitària.
Efectivament, nosaltres vam passar el 12 de febrer un correu electrònic a Salut Pública dient, escolteu, hem creat un grup ACR, analitzant què és això, com afecta, i veiem que està afectant molt a la gent gran. No? Per tant, què hem de fer? No? I en aquest cas, ens van contestar el primer, van tenir que insistir en més vegades, i, bueno, d'alguna manera, en aquell moment ens deien que no hi havia cap cas, que no ens preocupem, que era com una grip, i ja, evidentment, vam veure que la grip es va convertir en una situació dramàtica, no? Que no era la grip i que no coneixem ni tan sols ara aquests efectes del Covid ni a la gent jove, però sobretot amb la gent gran, que en alguns és fulminant i en els altres doncs veiem que és asimptomàtica. Però el 20 de març vam tornar a enviar a tots els ministeris, a les conselleries, a tothom, i demanant també al president de la Generalitat que, per favor, ens solucionés, ens ajudessin, perquè era un crit d'auxili davant de la desesperació, com se va veure el programa ahir, que patien els professionals de primera línia. Veien com les mans nostres expertes se n'anaven cap a casa, no tenien... Bueno, eren unes mans que s'infectaven perquè no estaven utilitzant els EPIs i, per tant, la desesperació era majúscula.
Ara em parlava de les EPIs, de les mascaretes, de les ulleres de protecció, l'escassetat de recursos a les residències. Encara s'ha agreujat més que els centres hospitalaris?
Clar, que, a més, nosaltres vam estar 15 dies, perquè ens reconeguessin que érem de Mineriu, 15 dies. És a dir, fins i tot a nosaltres no ens reconeixien que podíem comprar, no teníem ni accés als mercats, a res. I, per tant, el nostre professional que era possible Covid, li diuen que marxés cap a casa per telèfon i donaven la baixa. I de 15 dies d'un mes, fins i tot n'hi havia de 60 dies per telèfon. Havent, sent personal d'atenció directa, personal de primera línia, que jo, quan veia això, em desesperava i deia, això ho faria un metge i una infermera d'un hospital? És que nosaltres estem en la mateixa situació, estem atenent a persones amb Covid positiu i que no tenim mans per a tractar i no tenen drets als PCRs els nostres professionals. Per tant, és evident que hem tingut molt menys recursos i, a més, sense la possibilitat de poder accedir als mercats, que això encara va ser més greu quan vam trobar un proveïdor que ens venia, vam fer una compra conjunta i ens van dir, quan ja esperàvem aquell cap de setmana que ens donessin absolutament tot el que havíem comprat amb els nostres diners, que corresponia que ens ho facilités, en aquest cas l'administració, doncs quan va passar això vam rebre el correu electrònic del proveïdor dient que se'ls havia confiscat tot i que, per tant, no ens podien facilitar el que nosaltres havíem comprat. Era una desesperació encara molt més gran que la que podíem tenir en uns altres moments, no? Perquè era ni tan sols podem comprar, ni tan sols tenim els PCRs per als nostres professionals. Bueno, era una situació realment molt complicada i desesperant. I s'ha demostrat el que nosaltres diem que teníem que tenir, si ens ho facilitaven, com a mínim lluitàvem contra el Covid d'una altra manera. I era tan senzill com els PCRs, els EPIs, els serveis sanitaris amb els parcs de salut que ara tenim, i també, evidentment, pues, aquesta mica de reconeixement, no? Perquè em cansava de dir a les autoritats, sisplau, reconegueu que és un equip que està treballant en la primera línia i feu tota la, el que hagueu de fer, no? Perquè puguem tenir accés als nostres professionals, als PCRs.
Material confiscat que vostès havien comprat, material sanitari, evidentment, per les residències, perquè m'ho explica vostè, però deixi-m'ho dir, no m'ho puc creure.
Doncs mira, algú m'ha dit, tinc els correus, tinc les factures, fins i tot n'hi ha una que ja estava pagada, i ens han dit, no, que es tornarem els diners, i jo deia, no vull diners, vull els EPIs, no? Perquè era en aquest moment, i sabien que els havíem comprat al doble de preu, ho sabien, però la desesperació era tan gran que no és que ens joguessin, és que ens deixàvem robar per cuidar o per, en aquest cas, protegir els nostres professionals. Però ni així, va ser possible, ni així. S'havien anat comprant a proveïdors, però com a gran compra massiva per tota Catalunya i tota Espanya, això va ser del tot impossible.
A part del suport mèdic, sanitari, en definitiva, quin és el suport emocional que han rebut les persones grans que s'han vist privades de les visites, per exemple, dels familiars propers?
Bueno, en aquest cas, elles, les persones grans han estat acompanyades, però és evident que veure's aïllades dins una habitació, quan nosaltres amb elles som com a cases grans, menjadors, terrasses, ara parlo amb un, ara parlo amb l'altre, o simplement ve que la gent passar, pues, evidentment, ells tenen la psicòloga, han tingut tot teràpies individuals, però això no comporta o no és suficient, no? Per això ACRA ha passat un document de desescalada molt concret, amb el sentit de ser capaços de començar a fer passos amb tota la prudència, sempre i quan ens garantitzin que tenim EPIs, que tenim PCRs, que han d'incrementar el rati de personal i han demanat a l'administració que ha de ser així, perquè ara els espais han de ser més petits, perquè hem de ser capaços de netejar molt més i desinfectar constantment, però les famílies han de poder accedir amb tota la prudència, insisteixo. Però les persones grans diuen, és que això és difícil per tothom. Sí, estic d'acord que és difícil per tothom, però quan tu tens una esperança de vida de 6 mesos, màxim un any, dos, no és el mateix, eh? No és el mateix. És a dir, mos pot passar a tothom, però ets una persona relativament jove, que tu veus la mort més lluny. Quan tu estàs a una residència i saps, i ja li puc dir aquestes dades, que l'esperança de vida abans era de 4 anys, una persona que entrava ara és de 2, perquè s'ha endurit el sistema, però no ara pel Covid, eh? Ja des de fa uns anys, evidentment, la gent és molt més dependent. Aquesta gent encara necessita més l'escalç dels seus fills, dels seus nets, aquell somriure. Sí que hem utilitzat videoconferències, però bueno, ells no tenen la mateixa vista, ni la mateixa oïda, i per tant, ells veuen a la família, i això és suficient, o veuen, o senten una veu llunyana, però és la seva, no? I està bé, és el que podíem fer en aquells moments, però no pot ser el mateix que tenir a la seva filla al costat, no? Encara que la toquen un guant, però tocar-li la mà.
No sé si la gestió de continuar, precisament ara pel que estàvem parlant, pel suport emocional al personal de les residències, que s'ha vist commocionat per la pèrdua de desenes de persones.
Bé, jo dic que necessitarem teràpia molts. És a dir, a vegades compartim gent del sector, doncs costa dormir, costa entendre com és que ha fallat, no? Crec que possiblement molta gent en general, la ciutadania, ens ha posat aquest virus, ens ha posat un mirall, no? I ens ha demostrat que bueno, que la vida és molt fràgil i que, bueno, en un moment donat te penses que necessites un munt de coses i pots estar tancat a casa, no? Però també és cert que aquells que han estat no tancats a casa, sinó treballant amb la primera en línia i estan i veiem com, perquè al final el contacte que nosaltres tenim amb les persones grans heu de pensar que és molt estret, és a dir, vivim amb ells, sí que treballes, però vivim moltes hores amb ells. Clar, els horaris laborals que estem compartint aquesta gent són molts, no és una... Un hospital, em permetreu que us digui que una persona es va, se cura i se'n torna a casa. Ja està uns dies, una setmana, amb el Covid, 15 dies, el que sigui. Però nosaltres, molta gent que ha marxat, que ha causat disfunció, porta anys amb nosaltres. I una cosa és viure en un i l'altra és viure en 10. I això és molt dur.
Deixi'm fer-li per últim dues preguntes, perquè sabem que avui té una mica de pressa, però no volem deixar aquestes qüestions sobre la taula. Aprofitant que vostè també és presidenta del Círculo Empresarial d'Atenció a les Persones, sí que li volia preguntar, perquè sí que és veritat que han sigut molt pocs casos, però sí que han passat, per exemple, que algunes de les residències, la UME, la Unitat de l'Exèrcit, s'ha trobat doncs, sense personal de la residència a dins, però sí avis i àvies en molt mal estat.
Bueno, és que el que va passar en aquest cas, i per exemple, els primers casos jo van ser a Madrid, el que va passar va ser un col·lapse, és a dir, les funeràries no anaven a buscar el difunt. Quan una residència de truc, el primer que passa quan hi ha un protocol de defunció és trucar. Hi ha gent que et diu, jo vaig trucar al metge i va tardar una setmana a vindre al metge de la residència. Vostè creu que això és normal? Doncs ara imagines que truquem perquè hi ha persones malaltes i et tarda una setmana o no cal una setmana, un dia o dos. En molts de casos ja s'ha fet tard, però, a més, truques a la funerària, perquè, a més, és un procediment que per nostre és molt habitual, al final de vida, i no et venen. I nosaltres ens van trucar a funeràries i ens van dir no vindrem perquè no tenim mesures de protecció. Si ens els faciliteu vosaltres, entrarem a les residències. Però nosaltres, si no en teníem, pels nostres. Pues això va passar durant uns dies. Ja ho crec que va passar. Evidentment. Per tant, aquella imatge de la ministra de Defensa dient això, jo ho diré sempre que va ser un error històric, perquè el que haguessin pogut dir les residències és on estava o abans per ajudar.
Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial d'Atenció a les Persones i presidenta també de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Gràcies a vostès.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
I per acabar el programa d'avui, deixeu-me dir que segur que molts de vosaltres cada vespre a les 8 en punt heu obert la porta de la terrassa, del balcó, la finestra, us heu somrigut amb algun veí que us ha tornat la mirada i heu compartit uns minuts d'aplaudiment per tots els sanitaris d'aquest país. Els que avui han participat en aquest programa han dit això.
Doncs... M'ha emocionat, eh? Sí. És a dir, per una banda, doncs és d'agraïment, no?, sentir aquests aplaudiments i aquesta escalfor, no?, de la gent que sap que estem allà cuidant-los. I, per altra banda, a mi m'ha fet pensar també molt en que els professionals sanitaris també ens hem de cuidar, no?, és a dir, som gent molt entregada, molt sacrificada, no?, que ho fem... No, que doncs deixem d'estar la nit de Reis amb els nostres fills, o que ens desperten moltes vegades a la nit, no?, enmig d'una guàrdia, i et lleves per atendre gent que, doncs, que en coneixes, no?, o deixes de dormir per tirar endavant un projecte o el que sigui, no?, i a mi aquest temps m'ha preocupat molt que ens estiguéssim cuidant prou també, no?, perquè els professionals sanitaris som irreemplaçables. Material ens n'arribarà, però professionals sanitaris som els que som.
Home, com no, és, jo crec que és la mostra que es podia fer, tenint en compte que tothom estava confinat a casa, però a mi, com a farmacèutic i com a professional sanitari, jo crec que això m'omple d'orgull. No només pel fet d'aquest reconeixement, òbviament a tothom li agrada que li reconeguin la seva feina, perquè jo crec que s'havia de fer, era un tema de responsabilitat envers la ciutadania, que al final és el que justifica la nostra feina, no ens enganyem, però el fet de veure que la gent ha entès i ha valorat aquest esforç, aquest posar-se a primera línia i intentar donar resposta en aquests moments complicats, jo crec que és algú que nosaltres ens hem de sentir orgullosos, però fins i tot la ciutadania que ha vist i ha sabut reconèixer aquest esforç.
Hi ha gent que s'emocionen, no?, amb aquests reconeixements, amb el fet que encara hi hagi gent a les 8, no?, que surti a fer aplaudiments i a fer aquest reconeixement. Això, doncs, ha estat un motiu de força molt important. Tan important és, doncs, la gent que va treballar cada dia a primera línia, com que la gent que està a la comunitat, doncs, compleixin les normes, no?, i compleixin les normes de distanciament físic i facin ús de la mascareta i facin aquest compliment. I ara, doncs, com li deia, el que hi ha és molta por, i per tant també veuran, no?, que en xarxes socials hi ha molts moviments que d'infermeres o de professionals de la salut que estan preocupats per aquestes mesures de desconfinament i que demanen, doncs, que es torni d'alguna forma la dignitat al sistema sanitari, no només en forma d'aplaudiments, sinó en que hi hagi una inversió real en professionals de la salut. No té per què fer augments salarials. Els col·legis no parlem mai d'increments salarials. El que sempre parlem és de que hi hagi unes ràtios de personal, és a dir, un nombre d'infermeres suficient per atendre a la població en les condicions que se mereix.
Pitjor moment de la meva vida professional, sense cap mena de dubte. No he pogut dormir durant molt de temps, i és algo que no és habitual, però ha estat un mal son. Un mal son perquè, a més, bueno, com tu deies, en un moment que presideixes tota Catalunya i tota Espanya, que l'únic que reps és gent que demana socorro, que demana ajuda, que mires que trobar-la amb el que nosaltres fem habitualment, que és a les administracions, i et trobes, pues, que el sistema està a tota Espanya completament saturat, en algunes comunitats més, altres menys, però amb poca, en aquells moments tan durs, amb molt poca resposta.